Els dimecres de 10 a 11 de la nit. Ones de crom.
Hola, bona nit. Això és Ones de Crom, a Ràdio Castellà, el 90.10 de la FM. I avui, començant ja a publicitar el que serà el festival del desè aniversari d'aquest programa, que es farà a l'Auditori d'aquí Castellà del Vallès el divendres 8 de novembre d'aquest any 2013, tenim un dels músics, Adrià Bofarull, que és el que precisament obrirà el festival dels 5 artistes que ens acompanyaran. Bona nit, Adrià.
Bona nit.
Un festival que començarà amb ell i el seu projecte Hidra. Adrià Bofarull, vam tenir-ne un especial del seu anterior projecte d'Argelos, però avui ens ocuparà cançons, algunes en concret de d'Argelos i d'altres d'Hidra. Repassant el cartell del festival, el següent artista que tocarà aquí a l'Auditori de Castellà a partir de les 9 del vespre i de forma gratuïta és l'artista de Barcelona de música esotèrica, sorollosa, catalana, Quàgul. Seguirà el saxofonista d'improvisació i free jazz d'Hospitalet de Llobregat, Agustí Martínez. El seguirà després la cançó blues primitiu, guitarra distorsionada, sorollosa i cançó experimental per part d'Adrián de Alfonso i del seu projecte en solitari Don the Tiger. I tancarà el festival el trio de Sabadell, Murnau, bé liderats per Lluís Rueda. Adrià, bona nit. Sentirem primer dos temes de d'Argelos i després farem un repàs una mica al teu projecte més recent, començat ja fa uns anys, que és Hidra. Adrià Bofarull va néixer el 1975 a Molins de Rei i va començar primer en bandes on hi va tocar guitarra i teclats, com van ser, en una època molt més jove, entre els anys 91 i 99, Morralla, que era un rock, en certa manera, provinent del punk, però que ja una mica anava cap a buscar noves textures sonores.
Sí, una mica torçat en general. Sí.
Llavors sí. Va seguir amb els 1400 en format quartet, on aquí vas introduir el sampler, a part de la guitarra que hi tocaves.
Sí, vam aconseguir un sampler de segona mà, que era dels Biff, i vam començar a intentar integrar-lo dintre les nostres cançons, que eren més aviat post-rock de l'època, així bastant típic d'aquests anys. I bueno, jo ja em vaig quedar bastant enganxat al sampler. Ja vaig anar aparcant la guitarra poquet a poquet.
Has estat també amb altres formacions com Aparato Negro, els propis Biff, que hi vas tocar en el seu darrer treball, que si no recordo malament és Victòria Principal.
Sí.
L'Estrella de David, també un projecte de David Rodríguez de Biff.
Sí.
Vas estar també, entre d'altres, amb Esquema, juntament al trompetista Xavier Tor, fent bàsicament algunes improvisacions i concerts.
Sí, amb el Xavi vam començar fent improvisació i després vam acabar composant una mena de cançons, què sé jo, amb una mena de tirada una mica com folk, estrany, i vam estar durant un parell d'anys, em penso, tocant. I, bueno, em va quedar la cosa aparcada, però va ser un punt de fuga així bastant interessant.
Molt bé. Doncs comencem la missió d'avui dedicada a Adrià Bofarull en el seu projecte Hidra, tot i que recuperem dos temes encara del seu anterior projecte d'Argelos, que, com veureu, era una electrònica, manipulacions de sampler, gravacions de camp i també, fins i tot, instruments, so d'instruments pregravats. Partim del treball del 2004 amb el seu propi segell Luxury Majestic, com era Dal Sottofondo, d'Argelos, amb el tema Asimètric Cars.
Thank you.
A moda d'introducció a la trajectòria que farem més aviat enfocada a Midra per part del músic Adrià Bofarull, el sentíem des del seu previ projecte que ja va tenir un especial en aquí Ones de Crom en el mes de juny, a final de temporada de juny del passat 2010. Dalt sota fondo era el treball on s'incloia aquest asimètric cas de l'any 2004. Com vas començar fent música en la vessant teva electrònica? Quines influències o què et va motivar a anar cap a aquest camí?
Bueno, bàsicament a mi m'agradava molt els grups de textures amb guitarres, ja tipus My Bloody Valentine, Sonic Youth, ja m'agradaven molt, i bueno, arrel de començar a treballar amb els samples, així vaig començar a descobrir altre tipus de música que bueno, em va influenciar moltíssim. Després vaig començar a descobrir tota una escena aquí a Barcelona de gent que duia molts anys treballant amb tot això, Víctor Nubla, Llorenç Barber, i van ser els que em van acabar d'impulsar una mica i motivar de cara a aprofundir en aquesta vessant i sense por a fer coses estranyes ni i bueno, i fins aquí, fins avui.
En l'especial de D'Argelos citava, i em sembla que en certa manera ho he vist escrit per part teva, influències de grups alemanys al voltant del post-rock o com un post-crowd-rock, tipus sí. Torro Cocorot, Snyder TM, Cradler o Mouse on Mars.
Sí, aquests m'agraden molt, sí. Sí, bueno, jo sempre, a part de tocar, jo he escoltat molta música, sempre. Soc un oient, bàsicament. Més que músic, jo soc un oient. I en aquesta època tots aquests grups em xiflaven, vamos, m'encantaven. I bueno, la manera com combinaven també les coses orgàniques, no? Les bateries, amb l'electrònica i així, doncs... I clar, bueno, comences descobrint alguna cosa així i vas tirant del fil i arribes a molt més enllà sempre, no?
Sí. Escoltem ara un altre treball, el darrer que sentim en aquest programa d'avui, perquè ho enfocarem, com dèiem, més a Midra. Encara com a D'Argelos, Adrià Bofarull va publicar en el segell de lliure descàrrega del Festival de Madrid, Experimenta Club, el segell, el Net Label, Esp.net, el 2006, un treball, Home Music, on, a certa manera, ja es veia un canvi del que després podria esdevenir Hydra. Escoltem el tema Contador des d'aquest treball, Home Music, de D'Argelos. Home Music, era l'any 2006, encara amb el projecte d'Adrià Bofarull en solitari D'Argelos. En aquí veiem un canvi, en certa manera, cap a sons més industrials, maquinals, de fàbriques, amb influència d'electroacústica i fins i tot gravacions de camp. Suposava un canvi dins la trajectòria de D'Argelos, aquest treball Home Music?
Sí, bàsicament significava començar a oblidar-me de melodies i harmonies, encara que abans... Tampoc és que n'hi haguessin moltes, però les acabava trobant, encara que fos per accident o per pur atzar. I aquí ja em començava a oblidar d'aquest tipus de coses i intentava buscar la narrativa en altres aspectes. En la textura, en el buit, en el silenci, en els contrastos, una mica tot aquest tipus de coses. I sí, també va ser el primer que vaig començar a publicar en un net label. Fins ara no em preocupava massa de la distribució del meu treball, i aquí, a partir d'aquí, una mica sempre procuro que estigui el que faig una mica disponible, com a mínim.
Has treballat amb net labels, o has editat amb net labels com Hazard Records de l'Anki Toner, amb sí. el que dèiem aquest experiment net o expnet d'Experimenta Club, sí. o amb Audio Talaia de l'Eduard Comelles de València. Com és l'experiència de treballar amb net labels? Saps que poses el treball a lliure descàrrega? Potser és més d'amplitud de públic, menys que l'edició física?
Jo no estic molt content. Jo crec que arribes a qui tens que arribar. Jo, de l'altra manera, sempre em semblava massa complicat trobar la distribució correcta per als teus treballs. O sigui, és que em sembla massa... Igual en altres èpoques era millor, però avui en dia jo els net labels crec que són una opció supervàlida. Jo n'estic contentíssim. No sé... crec que estan una mica devaluats a nivell de crítica, així no se'ls pren massa en sèrio, em dóna la sensació, a nivell de premsa, així. I a mi em sap greu, perquè realment crec que és un àmbit en el que avui en dia s'està una mica... passen coses molt interessants, vamos, que no troben el seu lloc en el mercat tradicional ja de cap manera.
De fet, moltes coses de Dargelos també tu autoeditaves, encara que fos amb sí. suport físic, amb Luxury Majestic. No era un net label, però era com CDR sí. autoeditat,
sí.
no?
Sí, era... havia fet un parell d'edicions així de CDRs, que distribuïa jo els meus concerts, com bonament podia, però, bueno, acabava amb caixes de cents de CDs a casa emmagatzemades, encara en tinc alguna. Si algú vol 100 CDs de Dargelos, jo li puc regalar tranquil·lament.
El dia del festival pots portar-la.
Ah, doncs mira, puc portar-la unes quantes.
Si algun surt, home, sí. Entrem, doncs, ara ja amb el que és pròpiament el projecte Hydra, en certa manera deixant de banda una electrònica, podríem dir, una mica més amable i càlida, que es donava no tots els temes, però sí que en alguns dels temes i treballs de Dargelos, per entrar més amb els matisos sonors i més amb l'electrònica purament més experimental i menys rítmica, o com dèiem, càlida. Island of Mystery és un recopilatori de temes publicats en Bandcamp entre els anys 2009 i 2010. En sentirem dos. El primer d'ells, Aplex. En certa manera trobem amb aquest nou projecte Hydra un cert, podríem dir, risc d'electrònica experimental, en certa manera una mica més de soroll, molt detallisme sonor, més profunditat potser de sons. Explica'ns, primer, com fas la música, tant amb Dargelos com amb el projecte Hydra, i llavors una mica aquest canvi, com ja una mica has intuït.
Amb Dargelos, bàsicament, utilitzava mostres de... bàsicament, d'altres músiques. Era la meva principal referència. Mostres molt atzaroses, o sigui, no... Detalls molt, molt aleatoris d'altres músiques, que després organitzava jo en loops i seqüències, sempre sense seqüenciador, de manera que entre les diferents coses que composaven el tema hi havia com un moviment de fase, no?, que deia Steve Reich, i el ritme llavors quedava com sempre, sempre, o sigui, el ritme estava com desfet, no? I era una mica l'efecte que jo buscava amb Dargelus. Això va ser el principi de Dargelus, bàsicament. I després a Midra és molt més... Utilitzo tant gravacions de camp, gravacions de pel·lícules, gravacions de música. Dono menys importància potser al mètode en si, i el que intento és crear-me una mena d'instrument de petits sets electrònics amb els quals improviso, independentment de d'on provingui el so.
I segueixes utilitzant instruments analògics, no directament, sinó en tot cas pregravats. És així?
Sí, bueno...
Guitarres...
Sí, a vegades utilitzo coses així. Sí, sí, a vegades utilitzo coses així. Però sempre processades a través de l'ordinador, eh? Sí.
Utilitzes ordinador també
utilitzo
per fer música?
Ordinador, sí. Últimament utilitzo software, ordinador. També utilitzo algun sample físic, Electrive i coses així, però sí, m'he tirat al laptop jo també.
Molt bé.
Sí.
Quines influències podríem destacar ara de grups? Poder, que havent deixat enrere els que havíem citat abans, podríem parlar d'Albanoto, Fenes o fins i tot els MT7, que en certa manera estan agafant protagonisme amb l'electrònica minimalista.
Sí, sí, m'agraden. Sí, Tomo Yoshihide, coses així, m'agrada molt. Sí, sí. Però sí, també a l'hora d'escoltar música sóc bastant més obert que a l'hora de fer-ne. Sóc bastant més tancat a l'hora de fer-ne. Vaig a èpoques, però quan agafo una manera de fer... A l'hora d'escoltar, no és que estigui escoltant sempre coses així, sóc bastant més obert. Últimament, no sé, l'últim que he escoltat, ara no et sabria dir, però... Però sí, Yoshihide m'agrada molt, Otomo Yoshihide últimament m'agrada molt.
Molt bé, vam fer un especial fa anys, aquí a Nas de Crom, almenys poder fa 6 o 7 anys. Anem a sentir un altre tema, des d'aquest Island of Mystery, que recopila treballs o composicions i temes del 2009 al 2010 per part d'Hydra. El que sentim es titula Desvelo. Thank you. una cosa que comentaves també és la relació, en certa manera, amb el cinema i la música. Quines són les influències extramusicals a l'hora de fer la teva creació sonora, Adrià?
Home, doncs el cinema m'agrada, però més que el cinema, la literatura. M'influència molt, la literatura. Molt, molt, molt. I el que passa és que després quan toco, no sé si realment... Quan toco no penso gaire. No penso gaire en general. Però sí que trobo moltes similituds entre música i literatura. Normalment. I m'agrada fer símils, així, d'aquest tipus de coses.
De fet, teníeu el projecte que abans hem comentat fora de micro,
ah, sí,
que havíeu musicat el llibre de l'Arcoiris,
sí,
de Gravedad, del Thomas Pynchon, era el projecte Aparato Negro,
sí,
juntament amb un membre de Camping, el Toni Campoy, que també,
sí,
té un projecte, em comentaves, que es diu Mundo Camión.
Mundo Camión, sí.
En aquí passava la literatura
molt recomanable,
prou cubista, sí, o prou...
Sí, això va ser un experiment, vam intentar adaptar les cançons que apareixen en el llibre aquest de l'Arcoiris de Gravedad. I, bueno, de fet, jo no ho considero... És un projecte que el tenim... Jo el considero a llarg plaç. No sé, ara mateix ho vam deixar així, però no descartaria que... Jo suposo que algun dia continuarem fent-ho.
Molt bé.
Sí.
Anem a sentir ara un altre treball del 2011, de nou amb el segell de lliure descàrrega a la xarxa, el net label ExpNet, promogut per la gent que porta el Festival de Madrid Experimenta Club, com més petites ondes d'Hidra i d'aquest treball sentim el tema Plac.
No, honey, no, don't worry.
How are you feeling?
Yeah, feel old. I'll pick you up, right?
I got the Home Depot.
Yeah.
No, honey.
I swear.
Excuse me. Sorry.
El tema Plac, des del treball Petites Ondes d'Hidra. robes, converses, no sé si en registres de televisió, de cinema o de sons ambients, també una mica hi ha la sampladèlia o l'apropiacionisme, com feien gent com el John Oswald, per exemple, els palanderfònics famosos, que robaven d'aquí per fer noves cançons i entraven amb el dilema què és la còpia, què és l'original, o si tenien dret a fer música copiant. No sé, veus també una mica d'això? Ho utilitzes en la teva composició?
Sí, sí, això també m'agrada molt. Últimament tendeixo a procurar que no hi hagi res reconeixible. O sigui, tot i que agafi sons d'aquí i d'allà, que no hi hagi res massa reconeixible. Però a vegades, no és un tema que m'obsessioni, però sí que a vegades m'agrada fer alguna cosa que sigui el contrari, que sigui perfectament intel·ligible les coses que se senten, els sons, d'on estan agafats. De tant en tant m'agrada fer algun experiment d'aquest tipus, sí. Sí, sí.
De certa manera fas com una certa dissecció dels sons amb aquesta etapa d'hidra, sí, a l'hora de fer com un minimalisme sonor o de punt de partida, però identificatiu, com dius, dels sons. Més purs.
Sí. Bueno, el que passa és que al final, amb els processos així amb què treballo, amb el software que treballo així, realment al final la procedència del so és el de menys. És el de menys perquè bueno, el so resultant acaba sent una cosa que no té res a veure amb el del principi habitualment. Però sí que a vegades sí que m'agrada, pues, com a contrast, que hi hagi sons reconeixibles, com a mínim, no? Que no sigui pura abstracció, que hi hagi sons que la gent pugui relacionar amb altres coses. Això ajuda també a construir narracions i així dins la música.
Molt bé. Anem a sentir ara un treball més recent, del passat any 2012, de nou també amb un segell de lliure descàrrega, amb el Netlabel valencià, Audio Talaia, un Netlabel, pàgina web, plataforma gairebé de difusió de música, de concerts o de publicació de treballs de lliure descàrrega, comandada pel valencià Edu Comelles, a la vegada també músic, amb algun treball publicat amb aquest segell. D'Hidra i del treball en qüestió, que és Antimatèria, sentim un tema com és Ecopràxia. el tema Ecopràxia, des del treball L'Antimatèria, del passat 2012 amb el segell valencià Audio Talaia. Com va ser el contacte amb l'Edu Comelles, Edu Talaia, per publicar-te aquest segell, que és de lliure descàrrega? M'imagino com tots els mots,
sí,
no
sí,
tots, algun no els tenen, em sembla, lliure descàrrega, la majoria sí. Com va ser el contacte amb l'Edu?
Bueno, jo el seguia des de feia un temps, havia escoltat algunes coses del duo que tenia amb la Sara Galán, Cello plus Laptop, que tenen, vaja, i bueno, m'agradava molt la línia que tenia el segell estèticament i el tipus de coses que treien i això. I casualment va venir a fer un concert amb la Sara ben a prop de casa meva i bueno, res, vaig anar, ens vam conèixer i ja arrel d'aquí pues hem anat mantenint el contacte. Jo he baixat a tocar a València alguna vegada i bueno, amb l'Edu ens entrem bastant bé i crec que estan fent un treball increïble a València amb el segell.
Mantenint-nos al mateix 2012, com a Adrià Bofarull, ara no com a, com a Hidra ni com a D'Argelos, vas publicar Fuga Estàtica, amb un segell, també deu ser Netlabel, Espais.
Sí, sí, sí.
Canvi de nom, mateix estil...
Bueno, bàsicament perquè... Bueno, Hidra, diguéssim, el concepte d'Hidra és música electrònica improvisada. I en aquest disc hi havia una orientació molt clara, que era fer música minimalista. Era un, de fet, era una mena de convocatòria que va llançar el segell i a la que jo m'hi vaig apuntar, doncs, perquè en aquell moment tenia en el cap fer alguna cosa així i em va quadrar molt. I com que era, és, diguéssim que és improvisació, però molt buscant una cosa molt concreta, doncs vaig pensar en un altre nom. Vaig utilitzar el meu, directament, el que tenia més a prop. I bueno, sí, jo estic molt content de com va quedar. És una cosa una mica diferent del que faig habitualment.
Sí, està més aviat influït pels compositors de la música minimalista.
Sí, sí. També vaig utilitzar diferents mètodes, així, taules de mescla sense entrades i... Sí, una mica hi ha temes diferents, temes minimalistes en el sentit repetitiu, altres en el sentit buidats de contingut. Hi ha diferents enfocs del fet minimalista i, bueno, a mi crec que faré més coses en aquesta línia properament.
Molt bé, doncs escoltem-ho. De Fuga Estàtica, com Adrià Bofarull, és del passat 2012, el tema que hem escollit, Golden Section.
Thank you.
certament, més minimalisme, si sí, encara hi cap cert més o cert major minimalisme després d'Hidra, però enfocat, com deies, a través de buscar potser la composició o la realització musical amb pautes més minimalistes. Sentíem Golden Section des del segell Espais, amb el treball de signat com Adrià Bofarull, Fuga Estàtica. Espais és, com deies, un segell comandat per Pepe Frías, que va fer la convocatòria, doncs, en el sentit de fer música minimalista, publicat el passat 2012. Què ens faràs al concert del proper 8 de novembre aquí a Castellà? Ho tens pensat ja?
Bueno, tinc una mica pensat, però bueno, la improvisació, pues, improvisaré, bàsicament. Sí que procuro, jo encara que improvisi els concerts, procuro a cada concert preparar-me una sèrie de materials que és específic per a aquell concert. Diguéssim, procuro no repetir les coses, no? Perquè no seria gaire... I m'agrada, part, una de les coses bàsiques per a mi a l'hora d'improvisar és que jo mateix tingui alguna cosa de sorpresa amb el que estic fent i al sorprendre'm doncs, pugui trobar camins per on seguir avançant i així. I per això doncs, tinc que tenir materials nous cada vegada. No? I sí que estic preparant cosetes, però bueno, a veure què tal.
Una sorpresa. Sí. La improvisació sempre comporta alguna sorpresa.
Sempre. Si no, no té... fundaments.
Molt bé. Anem a sentir de nou, recuperant el projecte d'Adrià Bofarull, Hidra, un treball prou recent també, del passat 2012, publicat amb el segell d'en Quitone, on també hi havies publicat algun altre treball, com a d'Argelos, Hazard Records, també un fructífer segell de lliure descàrrega de la majoria de treballs dels seus artistes. Hieroglyphical, un treball que dediques a Joan Sauri Martí, col·laborador teu, que malauradament fa un any ens va deixar, ja li vam fer també un especial, de certa manera, homenatge aquí on és de Crom. D'aquest treball, llavors ho comentem, sentim el tema Esfer. Sentíem aquest breu tema, Sphere, des de Hieroglífica. Em deies que amb Hazard Records d'en Quitoner és l'únic treball que havia que has fet fins ara. M'havia confós amb D'Argelos amb els altres que havies fet amb els Experimenta Club. Més matisos cap a electrònica sorollosa. També el soroll forma part, com a la tradició que hi ha molt amb la música electrònica, potser provinent de l'industrial, que molt sovint posem aquí al programa de grups americans, europeus o nacionals. Té part també amb Hidra, el soroll?
Sí, sí que m'agrada. Sí que m'agrada, però tampoc m'agrada de forma gratuïta. M'agrada si les pròpies dinàmiques m'acaben portant. Realment és una mica... Però sí, m'agrada tant com el silenci, vamos. O sigui, no... Sí que els extrems doncs ajuden a fer més expressives les coses i diguéssim que obren un camp molt ampli on treballar. El soroll realment és vastíssim i soroll, la pròpia paraula sembla que estiguis parlant d'una cosa molt una mica caòtica i a vegades el soroll pot ser molt, molt organitzat i molt precís. I això m'agrada, buscar aquesta precisió potser en el caos. M'agrada.
Entrarem ara a sentir un projecte en format duet en el que vas col·laborar amb Joan Saura, Cràter, i amb els que, després d'enregistrar-ho entre els anys 2011 i 2012, Saura malauradament es va deixar l'octubre del passat 2012, ho veu publicar aquest any actual, 2013, en Tecnonúcleo. Com va ser la col·laboració amb Joan Saura i com veu decidir finalment col·laborar dos músics que compartien una passió comuna, que era el sampler?
Sí, bueno, el sampler és el punt de partida, una mica de, perquè els dos teníem penjada l'etiqueta de sampleristes, no? Uh-huh. I hi havia l'altra coincidència més de que érem els dos del mateix poble, de Molins de Rei, encara que no ens coneixíem, perquè feia molt temps que no... I bueno, ens vam acabar coneixent inevitablement i realment vam trobar un punt de trobada bastant fructífer entre el que faig jo i el que feia ell. Jo em vaig aprendre molt d'ell perquè realment el Joan és que era una cosa descomunal, un pou de saviesa musical i humana. I bueno, va estar molt bé, malauradament només vam poder fer aquest disc, que, bueno, que és fruit de moltíssimes sessions i és una recopilació del material que vam gravar durant 2 anys en el seu estudi. I bueno, el vam estar polint fins als últims dies del Joan i realment només vam fer un concert també. I bueno, jo és un treball que tinc molt de carinyo, pues, per tot el que suposa. Bueno, no sé.
Un projecte i un treball, Cràter, que es composa de 12 temes, 12 improvisacions electròniques, a dos mans, podríem dir, Saura i Bofarull. Sentim Cràter 3. Cràter 3 d'aquesta col·laboració entre Diabo Farull i Joan Saura. Una pregunta que em quedava pendent més enllà potser d'aquest treball, que els títols de les cançons, doncs no hi ha títols, són totes Cràter amb les 12 numeracions. Els títols els poses després d'haver fet el tema o tens la idea del títol mentre estàs fent el tema o prèviament? I són definitoris en si dels temes tant d'Hidra com d'Arges o al llarg de la teva carrera?
Els títols els acostumo a posar tal com faig el tema, s'acostuma a quedar-hi, En alguns casos tenen referència directa al que sona, i en altres és alguna vocació que he tingut en aquell moment. També tinc una llista de títols que m'agradaria posar a temes, i espero que apareguin els temes en el moment adequat per posar-li.
Molt bé.
Sí.
Escoltem doncs encara un altre tall d'aquest cràter, el vuitè, un treball important a la trajectòria d'Adrià Bofarull al costat de Joan Saura. Cràter 8. finalitzem doncs el que ha estat avui el programa amb invitat especial Adrià Bofarull, acomiadant-lo fins al 8 de novembre, que ens tocarà obrint el festival dels 10 anys d'aquest programa nostre Ones de Crom. Adrià, t'esperem aquí a Castellà. Sé que ens faràs un concert sorprenent. Si vols afegir alguna cosa més.
Doncs res, moltes gràcies, Emili, per convidar-me i espero que vingueu al concert, que estarà molt i molt bé.
Molt bé. Gràcies per venir. Anirem parlant d'aquest festival. Acabem amb els breus minuts que ens queden amb un altre tema de Hieroglyphical, treball del 2012, la darrera creació d'Adrià Bofarull com a Hidra, amb el tema Solstici. El Salva els controls i l'Emili que us ha parlat. Bona nit. Thank you.